Doctor Joan Colom, subdirector general de drogodependències de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui la seva presència coincideix amb un estudi europeu coordinat des de l'Hospital Clínic que recomana posar etiquetes agressives a les ampolles d'alcohol i prohibir els patrocinis d'alcohol a esdeveniments. Bé, arran d'això, tant avui al davantal com avui, molts diaris parlen de la rua de l'altre dia dels jugadors del Barça. Llegia a les 8 i ho torno a repetir ara amb més brevetat, tot i que el blog, avui el post que ha penjat al seu blog el magnífic periodista de l'agència EFE, Alex Santos, sobre el tema, diu, llegeixo un castellà perquè s'ha escrit en castellà, diu, estas rues como las que se montan ahora, que no tengo ninguna duda de que la entidad ahora con Rosell en la época de Laporta las organiza con toda la buena intención del mundo, solo encuentra que respuesta en forma de exceso, de mofa, por parte de los jugadores irrespetuosos, descorteses, maleducados, borrachos, malcriados, consentidos, mimados y malos profesionales. Y digo, después de este nuevo episodio etílico, ¿qué diferencia hay entre un loco de la noche con 10 copas de más enseñando el culo por la ventanilla de un coche por la diagonal y el autocar de los jugadores por la tarde el lunes en Barcelona? Segueix, es durísimo. Diu que si optas por ser más que el resto de los mortales, no se ponga el traje de fantasma en un acto promocional del que saldrás cobrando y hablando de memeces de los valores, y cuando tienen que transmitir una imagen impoluta en un momento de alegría representando al Barça, no sabes comportarte, te emborrachas y pasas por encima de todas las conductas. Yo, es un tema que ya fa temps que em paro de quan Guardiola van guanyar tots els títols possibles, i amb Vicente del Bosque al Mundial de Futbol, veure segons quines imatges. Ja és que ja no estic parlant de la canalla, que estic mirant, que estàs veient la televisió i veus una càmera sanital de TV3 observant allà un grup de gent que està allà amb una mena d'up, mentre el down està la gent vivint una altra festa. Són dues festes, la privada i la pública, no? I la imatge, jo crec que la imatge. Per tant, jo avui, fixeu-vos, l'altre dia, Raúl Llimós, amb l'equip de RAC1 d'Esports, narrava això.
La festa acabarà aquí, que també podria acabar d'alguna manera diferent, no?
Sí, però vaja, jo crec que a partir d'aquí, no?
Els jugadors pugin a algun autocar d'aquests, a fer algun parlament, els que poden parlar.
Sí, però vaja, jo crec que millor que no.
Si ha d'agafar el micròfon al capità avui, el podria dir-vos de l'Oleguer, que darien una broma.
Però ara aquests nois, ara que se'n van a on hagin d'anar, en taxi, no?
No, jo crec que seguiran amb el bus fins al Camp Nou, no?
Però allà en taxi cap a casa, no? O com?
Sí, segur, i a dormir ben d'hora.
Taxi o acompanyants que els porten a casa.
Sí, sí, per tot això no patiu.
Això sentíem el Joan Maria Pou, el Xavi Puig, el Gerard Romero, el Raúl Llimós, la Sònia Gelmà parlant d'aquest tema. El Toni Solem volia parlar. Toni.
Sí, perquè jo vaig fer una cosa que ara la confessaré davant de tot Catalunya, que és que vaig veure el Punto Pelota l'altre dia, i hi havia en Carles Fiter,
sí,
que era l'únic culer de la tertúlia, bueno, d'allò,
sí,
d'aquell manicomi, i en Carles Fiter, com a culer, va ser l'únic que va criticar i va dir que havia passat vergonya veient els jugadors del Barça a la rua. Tots els altres, que eren de la banda més merengue, en canvi, defensant que, oye, que estos, bueno, todos hemos ido de fiesta alguna vez, i d'allò i tal, i defensant una mica els valors eterns de que la festa amb alcohol, doncs, que les festes s'han de celebrar amb alcohol i d'això. Per tant, des d'aquí el meu aplaudiment cap a en Fiter. Jo crec que amb això de les celebracions van fer un pas endavant notable quan les vam, diguem-ne, separar de l'àmbit institucional, és a dir, quan van deixar d'anar els jugadors al balcó de la Generalitat, i aquelles escenes com el president Pujol ens ho hem pogut estalviar, i per tant no s'han brotat, diguem-ne, d'allò. Però ara, amb això de les rues, que és un espectacle pensat per les famílies, jo, com que passava davant de casa, vaig sortir un moment amb els nanos, i com que era el començament encara els jugadors no anaven malament, però després, pel que vaig veure, jo, si estic amb els meus fills veient allò, jo m'hagués indignat de veritat. I no és veritat que els jugadors estiguin allà en l'àmbit privat, en l'àmbit privat que fan el que vulguin. Si com a esportistes creuen que és la manera que s'ha de celebrar un èxit esportiu, doncs allà ells. Però quan estan en un autocar passejant per Barcelona i passejant l'imatge del Barça davant dels seus conciutadans i davant de tot el món a través de la tele, aquestes imatges d'adolescent mig despullat i papós, perdó, fan molta vergonyeta. Després d'un any, diguem-ne, en què està bé estar content per la Lliga, però no ens passéssim de contents, perquè tampoc ha sigut diguem-ne, un any...
Això ja diríem que ja és més
subjectiu. Estic d'acord, estic d'acord.
L'altre, és a dir, sí, hi ha gent que diu que, escolta, que ha sigut una temporada molt dura i que els jugadors tenen tot el dret a celebrar-ho, no? I hi ha opinions per tots els gustos amb aquest tema.
Tu saps més que jo, Jordi. Jo no sé què fan els jugadors cada nit. On van, si van, a quina hora van a dormir, ni amb qui, ni si veuen molt o poc. Ni vull saber-ho.
No, ni cal.
Però, escolta, si van a passejar per Barcelona davant de parts amb criatures, s'han de posar a veure d'aquesta manera i donar aquesta imatge?
El doctor Colom és...
Francament.
És membre, diguem-ho, de la Generalitat, com a subdirector general de drogodependències. A la Generalitat li va agradar la imatge exhibida, no?
No sé tota la Generalitat, però el que sí que puc dir és que realment no hi ha ara, sinó altres vegades, inclús m'he permès el luxe d'enviar alguna nota i de fer algun comentari en aquest sentit, perquè coincideixo plenament amb el que s'ha comentat aquí, i és que un pot entendre que no deixa de ser un grup de gent jove que durant un determinat temps ha estat sota una determinada pressió, però això és una cosa, i una altra molt diferent, és un espectacle, jo diria, de baixa qualitat en tots els sentits, i sobretot de dos espectacles en paral·lel, una gent que hi ha baix i una de dalt. Sembla que sigui una festa privada compartida amb la resta de la gent pública. I, home, la veritat és que quan nosaltres intentem sempre per tots els mitjans utilitzar aquests propis valors, com el del Barça, com el de l'esport, com el de la competició, com el de la tolerància i la frustració, com a elements claus per ensenyar, per modelitzar a la població en general sobre la importància de tots aquests aspectes en relació a la prevenció, a l'alcohol, al tabac i a les drogues, el Barça, per exemple, ha tingut una actitud fantàstica quan prèviament decideix en el camp del Barça, doncs, però amb aprovació de la seva junta i dels socis, no fumar, per exemple. Però clar, això es trenca aquesta imatge de forma molt clara, perquè és molt difícil separar les línies quan veus el del dilluns. Jo crec que això s'hauria de replantejar. No beneficia ningú i en tot cas dona una imatge, jo crec, absolutament bastant negativa, que inclús fa mal als propis jugadors. No té cap sentit que el Puyol es passi aquests mesos sense parlar, i la primera expressió que diu després de dos o tres mesos de no parlar és l'expressió que va dir, no? Bona nit i tapa't. Està bé, eh? Un plan de conya, però avui dius però avui això a on va parar? I ho diu una persona, deixeu-m'ho dir públicament, clarament que entre les seves grans addiccions, la més important és el Barça. Una de les més importants és el Barça. Per tant, que quedi clar, que ho dic des d'aquesta perspectiva, des de l'estima i des de la cooperació.
Que havia enviat notes al club?
Bueno, alguna vegada, efectivament, vaig traslladar aquesta sensació de dir, home, ja sé que és difícil, perquè òbviament s'escapa.
I ara ho farà, ho vol fer ara?
M'agradaria poder-ho fer igualment. És a dir, fer una reflexió, no? Una mica el que deia el Toni abans, no? I el que heu dit aquí. Fer una reflexió de dir, és aquesta la millor forma de celebrar aquesta situació, la millor forma de compartir-la? Hi ha un fet evident des d'un punt de vista de salut, el que facis a casa teva forma part de la teva intimitat, però que tot el grup en bloc tingui aquest comportament, quan justament si algo es dona el Barça també en general durant tot l'any, és per unes manifestacions acurades, cuidades, no agressives, respectuoses amb el rival, humils en molts sentits. A mi em sembla que aquest és un valor que ha anat traslladant en els últims molts anys al Barça, que és un valor excel·lent, i que, home, es trenca una mica amb la imatge del...
És que no demanes cap... O sigui, doncs, posa't per la seva pell, perquè realment són joves,
sí.
Estan contents, sí. El que vulguis. És fer una rua, i escolta, després vés-te'n de marxa, vés-te'n on vulguis, ja no em veurà ningú molestarà. Però són dues hores que estàs exhibit davant de tot el món.
També dic una altra cosa, que és que si estem parlant de gent de 18 anys, o de 16, o de 15, o de 19, ho pots entendre, o de 20. Estem parlant de gent que molts són pares, de família, molts, i alguns passen de la trentena, I que no estem parlant tampoc d'una criatura, que és que els dient que són criatures i no són criatures. No, hi havia criatures que...
El problema és que passa que la percepció que hi ha és que això no és censurable, i per això en el punt de pelota la gent ho trobava molt bé i tal, perquè la percepció de que les festes s'han d'arreglar amb alcohol i que per estar content es justifica... veure fins a caure per terra, diguem-ne, fa, doncs, diguem-ne, que no hi hagi aquesta, entre cometes, vergonya de dir, no, jo la gent em veurà begut i no passa res, perquè és i això és el que jo trobo que és preocupant, diguem-ne, no?
Efectivament, sí, no, estic totalment d'acord. És a dir, el gran problema que tenim és que quan estem intentant per tots els medis intentar disminuir la tolerància col·lectiva en relació a un tema com aquest, és a dir, un pot veure, és clar que pot veure, ningú ha dit aquí que la gent no pot veure, però ha de veure sota unes condicions, amb uns criteris i en tot cas molta de les persones que vivim a aquest entorn fem les coses per observació directa. Com li dius tu, un nano que t'acompanya a la rua un dia quan surt i torna col·locat a casa i dius, home, doncs això és el més normal del món, si ja ho fa els jugadors del Barça i per tant ho fan a totes les festes i per tant, com trenquem aquest binomi constant i permanent de que, com molt bé dèieu, per passar-s'ho bé una de consumir alcohol. Home, no, un pot consumir alcohol, però necessàriament s'ha de col·locar, no? Aquest és un fet.
Francesc Marc.
No,
Brumen, sisplau,
Sí, sí, no, no, hi ha una cosa que no acabo d'entendre, que és, ja ho heu dit, però jo voldria subratllar, el gran missatge que sempre es dona com a club en els valors, en tota la qüestió, diguem, de tenir una actitud més enllà del que és esportiu socialment, com excel·lent, i després amb un detall tan important et pots carregar tot això perquè són els fets els que acrediten el discurs, no el discurs del fet, i em sembla que aquí, diguem, potser a vegades tenim persones del club aquí en aquesta taula i podrien explicar com és que ningú més enllà dels jugadors no vigila aquestes coses, sobretot en un tema que, com el doctor assenyala, és tan rellevant.
Hi ha un sponsor que és una marca de cervesa que es demana en aquest cas que esclar, ha de mostrar el producte, no?
Però això obliga, això no té per què obligar, diguem, els protagonistes de la festa a diguem, a consumir en aquell moment, no? Vull dir que per mi el que és més xocant és que ningú tingui cura entre la congruència del que es fa i el que es diu.
Bueno, mira que es gasta, o sigui, mira que el Barça és curós amb la imatge que projecta i el valor que projecta. Vull dir, és una mica difícil d'entendre que en un cas com aquest
foto,
doncs no hi hagi hagut més...
Una pregunta li faria al director general. Podem aprendre l'error, és a dir, és plantejable que el Barça assumeixi, diguem, aprengui la lliçó i assumeixi algun compromís, i quin grau d'oficialitat podria tenir a l'hora de quin és no? Els valors que transmeten els seus jugadors quan fan festes públiques, diguem.
És una cosa que s'hauria de traslladar a l'equip directiu del Barça, però jo crec que és com a mínim intentable, com a mínim s'hauria d'intentar i com a mínim s'hauria de conscienciar l'equip directiu, els entrenadors, molt important, perquè tenen una ascendència molt rellevant sobre els jugadors, en el que jo entenc, que aquí hi ha una qüestió que no hem acabat de dir, és que hi ha una pressió durant un any molt intensa, una tensió constant i permanent, una cura amb declaracions no esbiaixades sobre el procés, hi ha tot un pressing durant un any, i representa que aquell és l'únic dia, segur que ho comentarà, que aquell és l'únic dia en el que tot és possible, però no, jo crec que aquell dia no tot és possible.
I si la marca està, els dones Fridam. No, home, aviam, una cosa, que hi ha una obvietat, que hi ha una causa-efecte, home, que hi ha...
No, però és que no crec ni que la pròpia companyia, en aquest cas, no, que patrocina el Barça, li interessi en absolut aquesta imatge que s'associa. És contraproduent.
Ah. 20 minuts per les 10. Estàvem parlant de coincidint amb aquest estudi europeu coordinat des del Clínic que recomana posar etiquetes agressives a les ampolles d'alcohol, com es fa amb els paquets de tabac, i prohibir els patrocinis d'alcohol als esdeveniments. D'acord amb aquestes conclusions o no?
Bé, nosaltres, òbviament, hem participat en aquest procés des de la perspectiva a nivell europeu, perquè hi ha com una diferència de criteris entre diferents països. En alguns hi ha etiquetes d'advertiment, en d'altres no n'hi ha, en alguns hi ha un tipus de publicitat, en d'altres diferent. El que nosaltres coincidim és amb algunes coses claus. La publicitat, tant directa com indirecta, té un impacte directe, especialment en la gent jove, en diversos sentits. Amb consumir abans, amb consumir més intensament, i després amb la gent adulta i amb la gent gran, aquells que tenen problemes, la publicitat és un reclam més o menys constant a continuar consumint. Per tant, no ens ajuda. Òbviament hi ha publicitats de tot tipus i per tant cal buscar aquest equilibri, especialment amb la gent, nosaltres considerem clau gent jove, amb un estudi fet també per nosaltres a diferents escoles de Catalunya, preguntant sobre el record de la publicitat d'aquests nanos de 13-14 anys, un any respecte a l'altre, i la seva relació en el seu consum d'alcohol posterior, es veia que hi havia una relació directa. És a dir, que hi ha una evidència entre accés, publicitat i consum prematur. Per tant, totes les línies que permetin doncs, disminuir aquesta publicitat, especialment amb les begudes de més graduació, és positiu. En quant a les etiquetes d'advertiment, hi ha una qüestió que ens plantegem seriosa. Per què qualsevol producte alimentari o de consum té la composició exhaustiva dels seus components? En canvi, les begudes alcohòliques només porten el grau d'alcohol, no porten cap altre... Ni les característiques. A la millor, una persona li pot interessar saber la quantitat de maltosa que hi ha a la cervesa o la quantitat d'altres productes de sucres que pot contenir una beguda destil·lada. no hi és, només hi ha el tant per cent d'alcohol. Per tant, nosaltres entenem, i jo crec que la indústria estaria d'acord també en progressivament incorporar el que se'n diu en anglès el labeling, és a dir, l'explicació, un advertiment, unes característiques, més enllà de que el consum consumeixi responsablement. Perquè això és traslladar exclusivament al consumidor la seva responsabilitat sobre aquella història. Mm. I no la té tota sempre, perquè quan un rep 20 impactes al dia sobre algo, doncs, lògicament, no té una capacitat absolutament neutral per decidir, no?
Quan diu aquestes etiquetes, seria l'estil, per exemple, del tabac, que allò, fumar mata i coses d'aquestes?
No, jo crec... No, nosaltres, en l'estudi, no entrem en les característiques de com han de ser les etiquetes. En tot cas, han de ser etiquetes d'advertiment. És a dir, la imatge que...
Beveu amb moderació?
No, la imatge que d'alguna forma es dona a l'entorn quan en relació a les begudes alcohòliques és l'única que es dona, és aquesta de beu amb sota la teva responsabilitat. Però, home, també podem dir que al mateix temps que aquesta imatge d'alegria, de felicitat, de bonomia, de divertiment, de tot això, d'èxit, també hauria de poder comportar ull viu, beure excessivament pot comportar uns riscos per la salut, que són aquests. És a dir, el pro i el contra. Sembla que això seria una cosa bastant coherent.
Per exemple, amb el tema de les capses de tabac, sí. Avui ho parlàvem amb el Nieto aquest matí, això de fumar mata i aquestes imatges gairebé...
Gore,
efectivament, d'uns pulmons i unes coses... Això realment ajuda que la gent no compri tabac?
Hi ha diferents línies d'evidència en aquest sentit. Jo, particularment, soc més partidari de lligar una formació, és a dir, una orientació educativa constant i un canvi en la percepció social del col·lectiu, perquè això del tabac s'ha pogut fer perquè hi ha hagut com una conscienciació col·lectiva progressiva que ha permès posteriorment acceptar les mesures de caràcter legal. Nosaltres, des de la perspectiva de salut pública, sempre diem que hem de treballar en paral·lel, hem de treballar la norma, perquè és un element que ens ajuda, però hem de treballar la sensibilització. Aquesta primera part que hem fet aquí de la taula, parlant sobre el que va passar l'altre dia, jo crec que és un grau d'una certa maduresa que potser no s'hagués produït aquesta tertúlia fa 5 anys en aquest context. Potser s'hauria dit com a absolutament normal. Per tant, estem madurant en aquest sentit. Per tant, nosaltres creiem que hem de treballar en paral·lel, en madurar, en augmentar la sensibilitat, en augmentar la percepció de risc, en identificar que no tot consum, que qualsevol consum de risc no li passa res, no. L'alcohol és la segona causa de malaltia als països europeus, és causant una quantitat de malalties molt important, i perquè tinguin vostès una idea, en moments de crisi com aquests moments, l'alcohol ocasiona, el consum excessiu d'alcohol, 125.000 milions de costos anuals a Europa. Aproximadament 300 euros per càpita, o 600 euros si sumem els costos indirectes. Per tant, home, una mica de sensibilitat en aquest sentit. Ara, és que estem dient que no s'ha de consumir alcohol, i això no ho dic. Jo dic, amb gent adulta, i per sota d'un consum de risc, es pot consumir alcohol. En determinades circumstàncies, quan un ha de conduir, quan una dona està embarassada, quan ha de donar lactància, un nen menor de 16 anys, alcohol zero.
Ens queden 5 minuts, doctor, i li vull preguntar per un parell de qüestions, encara que deia sobre aquest estudi d'aquests últims 4 anys, un estudi europeu coordinat des de l'Hospital Clínic de Barcelona. Quan parlava, l'estudi també recomana prohibir la publicitat de begudes alcohòliques a grans esdeveniments. Això ja està en marxa a Catalunya, em sembla. Però això significaria que, si ho tiréssim endavant, la fi, per exemple, del Sant Miguel Primavera Sound, de festes patrocinades per Estrella d'Am, pel Moritz Vendrell, campió de la Copa de les Serres, com a patrocini, per exemple. Això significaria això també o no?
En el cas que es prohibís absolutament tota la publicitat de patrocini, sí, però penseu també que en general l'estructura de la indústria també busca altres alternatives indirectes de patrocini a través de la imatge de la marca amb altres productes no alcohòlics. Això és una altra història. Jo crec que hem de treballar més, insisteixo, amb nivell de conscienciació i intentar evitar la dicotomia, el paral·lelisme entre alcohol, festa, alegria, exclusivament. No, home, hi ha efectes adversos.
Un parell de preguntes per acabar. La primera, què dius, Peritoni? Digues. Faixins amb el cap com dient que no està d'acord.
Bueno, jo sóc partit de la Sada, perquè jo dirigeixo un programa que es diu Polònia i el patrocina d'Am.
Sí, exacte.
Vale, i una altra que es diu Cracòvia, que patrocina d'Am, etc. I aleshores... a part que sigui part interessada, jo crec que si l'empresa d'Am no tingués...
Perdó, els castellers?
DAM. És que si DAM no tingués la sensibilitat que té per temes culturals, una part important de la indústria cultural d'aquest país patiria bastant. Ho dic així de clar. El mateix val per Moritz, i per moltes altres marques. Però s'ha pensat que molt sovint la perillositat no està en el producte, sinó en l'ús que se'n fa, i que, per tant,
un cotxe que pot arribar a 220 km per hora pot ser un producte també potencialment perillós, i de la mateixa manera que veure's una mitjana no és el mateix que veure en 10.
I que, per tant, una copa de vi, millor que veus una ampolla, esclar.
Exactament, que per tant el producte potser no és tan culpable com l'ús que se'n fa.
Efectivament, és que aquest és l'element probable, un dels elements claus. Un, quan generalitza, comet errors, i quan diu, escolta, la publicitat i influeix, en general és així. El que aleshores hi ha gent que és molt curosa amb la forma de publicitat que fa i amb la forma de patrocini, gent que no ho és tant, i els missatges que es donen o no es donen. Però en tot cas sí que és veritat que el que nosaltres pretenem, sobretot amb l'alcohol, i així és el nostre treball, per exemple, a nivell d'un programa que ha tingut molt èxit, que es diu Beure Menys, és intentar conscienciar la gent de que beure menys és millor.
Ara,
i això també ens pot ajudar perquè, a la indústria.
Doctor, quan parlem de gent jove, deies, cada vegada és més d'hora que es comença a consumir alcohol?
No, és veritat, això, Jordi. Ah. Perdona. No hi ha un canvi en el patró de consum de la gent jove en els últims anys. Hi ha un intent d'explicar que cada vegada es veu més abans, no és veritat, ja es veu prou abans, no cal superar-ho. Sí. Ja estem prou, diguéssim, en línia. Per tant, no hi ha un increment. Primer, vull tallar-ho, això. És a dir, la gent inicia el seu consum entre els 14 i els 16 anys amb l'alcohol i amb moltes altres substàncies. Llavors, i no s'ha modificat, això.
Llavors, què es nota, principalment? Un augment?
No, el que es nota és, no, fixa't, que es dona una paradoxa molt interessant. A nivell global, el consum d'alcohol al nostre país ha disminuït. De 13 litres d'alcohol per càpita anual que teníem fa 30 anys, hem passat a 10 litres d'alcohol per càpita anual. Perquè el que compta al final és el consum d'alcohol total per persona. Ara bé, la percepció que hi ha és que hi ha un subgrup poblacional que en determinades ocasions beu molt i de forma molt visible. I aquesta és la imatge que dona moltes vegades de dir és que consumim més, és que consumim abans i amb pitjors conseqüències. Hem canviat el patró. D'aquell patró típic de beure quasi cada dia i begudes de baixa graduació tipus vi, hem passat a més beure el cap de setmana, beure begudes de més alta graduació tipus destilats, cubates, xupitos, etc., i fer-ho d'una forma més intensa. I això té comportaments diferents des d'un punt de vista de salut. Per tant, nosaltres al final el que pretenem és disminuir el consum de risc poblacional. Tenim un 10% de població que consumeix per sobre d'aquest risc i el volem disminuir. I una de les nostres obsessions, treballant en l'àmbit comunitari, en l'àmbit de la publicitat, en l'àmbit de la sensibilització, en l'àmbit dels pares i mares, en l'àmbit de l'escola i en l'àmbit de l'equip d'atenció primària, que quan una persona va a visitar-se per un altre tema li troben que és un consumidor excessiu d'alcohol, que hi va per un altre tema, no hi va per l'alcohol, perquè no n'és gens conscient de que és consumidor excessiu d'alcohol. A partir d'una entrevista motivacional, pactar, no dirigir, no manar, no obligar, perquè això provoca rebuig, pactar de que és possible consumir alcohol per sota d'aquesta quantitat i, per tant, amb menys efectes de risc per la seva salut i per la dels altres. I aquest és un dels nostres objectius prioritaris.
Tornarà aviat. Ja l'aviso que la tornarà aviat, doctor, per parlar d'aquests temes i ampliar-los i per parlar també de l'augment per parlar de les drogues.
Molt bé.
I d'alguna substància que es parla que s'està introduint pel país.
Moltíssimes gràcies. Jo vull agrair també, aprofito per aquesta taula, perquè vosaltres teniu un rol molt rellevant.
Sí, efectivament.
Molt rellevant.
Li direm que no.
Tant amb la part formal, com amb la que estem avui, com amb la informal. És a dir, amb transmetre, amb traslladar, amb sensibilitzar d'alguna forma algo que en aquests moments el nostre país encara no ho està prou.
Doctor Joan Colom, un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem i saludem a Jordi Évole.